Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia de dos cares. Sapigueu que els pocs núvols matiners que tenim ara ens traslladaran a una tarda de possibles ruixats.
Ara mateix, temperatures que van dels 11 als 13 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El dimarts 7 de maig del 2024, sóc en Dani Cortés, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui un temps, això, que ara a primera hora sembla que bé, s'aniran destapant els núvols, bé, però a la tarda tindrem algun ruixat. De seguida ens ho ampliarà en Marc Vila. Avui al Supermatí parlarem del desenvolupament del judici pel crim de Calonge. També parlarem d'unes detencions per una nova plantació de marihuana al Baix Empordà, del Pla Local d'Habitatge a Palafrugell, una eina important per fer front al problema habitacional a la nostra comarca. També un pla estratègic de tres municipis de casa nostra, del Baix Empordà, per fomentar l'ocupació i l'economia conjunta. També parlarem dels resultats econòmics de l'atur i de l'ocupació aquest mes d'abril, i felicitarem les persones que rebran el Diploma al Mèrit Ciutadà de l'any 2024 a Palafrugell. Tot això al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. En un Supermatí en què parlarem amb el president del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet, amb Vicenç Fajardo, ara que han presentat la seva guia 2024-2025, i també amb els responsables de l'ecohotel Mas Mascort, que han guanyat un guardó de la guia Michelin. Seria l'equivalent als hotels de les estrelles... equivalent als hotels de les estrelles dels restaurants. Això serà avui al Supermatí de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carles Saló.
Hola, bon dia.
I Oriol Bernà, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La supervivent del crim de Calonge va tenir sexe amb l'acusat per por.
La supervivent del crim de Calonge de la matinada del 13 de setembre del 2020 ha rebutjat la versió de la defensa i ha assegurat que no va sentir cap discussió entre la víctima mortal i l'acusat abans que el processat li engegués el tret. La dona que exercia la prostitució ha afirmat que l'acusat va oferir-li 2.000 euros per passar 24 hores amb ella. No duia cotxe i la víctima mortal els va portar amb el seu vehicle.
Han detingut 4 homes per muntar una plantació de marihuana en una antiga granja de conills.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a una antiga granja de conills a Vilopriu, detenint 4 homes. Paral·lelament, també han arrestat 2 individus a l'Estartit per venda de drogues. En total, s'han confiscat més de 10 quilos de marihuana i haixix en aquests 2 operatius.
Déu-n'hi-do. L'empresa concessionària de l'antic abocador de Solius fa un ultimàtum.
L'empresa encarregada de gestionar el vell abocador de Solius, tancat a febrer de l'any passat, i la planta de compostatge orgànica, també inactiva a l'espera que la Generalitat aprovi una nova llicència ambiental, GBI, té un deute superior de 3 milions d'euros amb el consistori públic.
I Palafrugell aprova el Pla Local d'Habitatge.
El pla s'ha de desenvolupar fins al 2029 i determina les propostes i els compromisos municipals en habitatge. A més, servirà de marc per pactar les polítiques amb la Generalitat. El pla certifica que l'accés a l'habitatge de lloguer assequible és pràcticament impossible, però que hi ha més de 600 pisos buits al nucli de Palafrugell.
Platja d'Aro, Sant Feliu i Santa Cristina impulsen conjuntament un altre pla, un pla estratègic per fomentar l'ocupació i l'economia conjunta.
Durant aquest primer tram del 2024, els municipis ja han organitzat diversos mòduls formatius per a persones que busquen feina o que volen millorar la seva formació, sempre tenint en compte les demandes d'ocupació de la zona. El nombre de persones inscrites en aquests cursos ha superat les 300 persones i s'han treballat sectors com la jardineria, la neteja, el màrqueting digital o la restauració.
Encara sobre economia. L'economia gironina ha creat gairebé 10.000 llocs de treball a l'abril i tanca el mes amb rècord d'ocupació.
La Seguretat Social ha registrat més de 363.000 nous afiliats, xifra que suposa la més alta assolida durant un mes d'abril d'ençà del 2012. En paral·lel, el mercat laboral gironí també continua aixugant aturats per segon mes consecutiu.
I Rosa Regàs, Eulàlia Hortal, Teresa Jové, Víctor Dols, Carles Torrent i Guillem Roques rebran el Diploma al Mèrit Ciutadà 2024 del municipi.
Així ho ha aprovat el ple municipal d'abril de Palafrugell. Es tracta d'un reconeixement que es concedeix a persones, entitats, institucions o empreses destacades en el camp cívic, cultural, esportiu o comercial. Enguany, totes les distincions s'entreguen a personalitats destacades del món cultural i artístic.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I també més enllà, perquè estan passant moltes coses, el govern podria aixecar avui l'estat d'emergència per sequera que van decretar l'1 de febrer a 202 municipis que formen part del sistema Ter Llobregat, per tant, també a casa nostra. Això afectaria més de 6 milions de persones de l'àrea de Barcelona i de Girona. Després de les pluges recents, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, valorarà les reserves d'aigua per decidir si flexibilitzen les restriccions. El Banc Sabadell rebutja la proposta de compra del BBVA, assegurant que aquesta infravalora significativament el seu projecte i les perspectives de creixement com a entitat independent. Afirmen que continuar en solitari pot generar més valor pels accionistes, empleats i clients del Sabadell. Segons l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, gairebé totes les persones amb dues còpies d'un gen concret que s'anomena APOE4 desenvoluparan signes d'Alzheimer. Aquesta forma genètica de la malaltia, identificada recentment, pot afectar entre un 2 i un 3% de la població mundial. Per tant, la notícia és important perquè s'ha detectat el factor que genera l'Alzheimer, això, entre un de cada 5 Alzheimers que es desenvolupen a tot el món. I Hamas ha anunciat que accepta l'alto al foc de 7 mesos a Gaza, proposat per Egipte i Qatar, una idea que no compta per ara amb el sí del govern israelià. Aquest organisme, el govern israelià, encapçalat pel primer ministre Benjamin Netanyahu, ha acordat continuar l'operació a Rafah, al sud de Gaza, però ha accedit a que una delegació es trobi amb els mediadors per continuar negociant un possible alto al foc. En tot cas, els atacs a Gaza, a Rafah, es mantenen. I a menys d'una setmana per les eleccions, aquest diumenge, avui, des d'avui ja no es poden publicar enquestes oficialment, tot i que ahir vam tenir moltíssimes, moltes, totes les empreses, tots els diaris van publicar enquestes, i una d'elles va ser la del CIS, la del Centre d'Investigacions Sociològiques, la oficial del govern espanyol, que dona de guanyador el PSC amb entre el 29 i el 33% dels vots. Salvador Illa, mentrestant, obre la porta a un nou tripartit amb Esquerra i els Comuns, una opció avalada per Jèssica Albiach, candidata dels Comuns i que de moment Esquerra Republicana, doncs, no hi ha donat suport públicament. Les 8 i 7 minuts. Moment de conèixer el temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui pel Baix Empordà?
Avui dimarts serà una jornada a la comarca que tindrà dos cares diferenciades. Un típic dia de primavera que comença amb intervals de núvols al cel, tot i això amb més protagonisme del sol que ahir dilluns, però que ràpidament ens portarà una tarda de ruixats. Així doncs, a partir de migdia ja veurem que les nuvolades creixen amb força a la comarca i això ens fa comentar l'avís que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix amb probabilitat baixa de ruixats convectius en pedro calamarsa que podran acumular 20 litres o més en mitja hora. Pel que fa a temperatures, podran ser lleugerament més baixes que ahir dilluns. Ens mourem amb una forquilla que podrà anar dels 8-10 graus mínims als 20 màxims. I la tendència clara per la setmana és imposar-se a l'ambient assolellat i a tornar-se a l'ambient cada dia més càlid, retrobant-nos que altra vegada amb sensacions preestivals.
Doncs això, avui al matí solet i a la tarda algun ruixat, sobretot a l'interior de la comarca, i a partir d'aquí doncs ja ens anirem acostant a poc a poc a l'estiu, perquè recordem que som a 7 de maig, que les pluges i aquesta fresca ens ha arribat tard.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I ara és l'hora del comentari, avui ens envia l'escriptora Ada Klein.
En els darrers temps, i d'una forma legal, s'intenta guanyar terreny en quant als drets de les persones que per una cosa o altra estan malaltes. D'aquí a que parlem de la llei de protecció de dades, per exemple. Dades que en medicina són altament sensibles, ja que van lligades no només a patologies concretes, sinó a hàbits i conductes personals, detalls de les condicions socioeconòmiques, identificacions domiciliàries, laborals, bancàries i fiscals. I d'aquí que siguin tan llamineres pels hackers que actuen com espies per compte dels governs. Rússia, Corea i Xina en són els reis. Una de les reivindicacions que ha fet fortuna darrerament ha estat el dret, segons jo, imprescindible a l'oblit, i que fonamentalment aplica a la gent que pateix càncer, però és extensible a qualsevol altra malaltia, i que exigeix que al cap de 5 anys d'haver assolit la remissió completa s'esborri l'etiqueta estigmatitzadora de la que fa fins poc asseguradores i bancs s'envalien per imposar discriminacions, no cobrint algunes prestacions, per exemple, o negant hipoteques al·legant a la malaltia. L'assoliment de drets adequats, o fins i tot reconquerits, m'atreviria a dir, planteja reptes importants en els camps de l'ètica. El pacient, en tant que persona sobirana, se l'ha d'escoltar i se li ha de permetre d'establir les seves prioritats i respectar les seves decisions. És ben cert que el metge és qui compta amb la saviesa presa del que és millor pel pacient en quant a l'abordatge mèdic, però el cos i la ment a tractar no són pas els seus. Així doncs, igual que el pacient ha d'admetre aquesta superioritat del metge en coneixements, el metge ha de saber aterrar les possibilitats diagnòstiques i terapèutiques al llenguatge del pacient, perquè aquest pugui avaluar i decidir si vol seguir el camí traçat pel primer o no. En aquesta línia estic en contra de que els pacients assisteixin als comitès de tumors, on es debat el seu cas de manera freda i operacional i sense avaluar les conseqüències que això tindrà per a aquella persona, que en aquell moment és vulnerable i que està en desigualtat de condicions. Considero un canvi que un cop avaluades les possibilitats, el metge que du el malalt les ha de plantejar al pacient perquè aquest pugui dir la seva i decidir quina de les opcions li sembla més acceptable d'entre les millors prèviament seleccionades pels professionals. Igualment, si a un pacient se li ha de fer un procediment, cal que se li expliqui el que se li farà amb detalls suficients i en un llenguatge planer, per evitar que després es trobin situacions que potser si hagués conegut d'avantmà no hagués acceptat. O que si se li dona signar un consentiment, se li doni el temps per llegir-lo bé, se li expliqui i es contesti totes les seves preguntes i es resolguin totes les seves inquietuds i no pas a correcuita com es fa ara en la majoria d'ocasions. La diferència entre un professional de la salut i la intel·ligència artificial d'aquí a ben poc serà nul·la en la capacitat de diagnosticar i escollir les millors teràpies. I llavors, encara més cara, el tret diferencial serà la humanitat amb la que es tractarà els pacients. I això, recordem-ho bé, implica humilitat, respecte, generositat i empatia.
Moltes gràcies, Ada Klein. 3:15.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dimarts 7 de maig del 2024, el judici contra l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge el 2020, també segrestar una dona i violar-la, va començar divendres a l'audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal l'acusa de delictes d'assassinat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes i demana per ell 40 anys de presó. Pels mateixos delictes, l'acusació particular eleva la petició fins als 48 anys. La defensa, per contra, només admet un homicidi amb atenuants i vol una condemna de 2 anys i 6 mesos. Les sessions es van reprendre ahir amb la declaració de segurament el testimoni més important del judici. És la dona a qui, segons les acusacions, el processat va retenir durant hores i va agredir sexualment en 2 ocasions després de perpetrar el crim. Tots els detalls, Carla Saló.
La dona ha explicat que coneixia l'acusat d'abans perquè havia estat client seu al bordell de Platja d'Aro, on exercia la prostitució. Poc després de la mitjanit del 13 de setembre del 2020, l'home va arribar al prostíbul a bord d'una moto i va assegurar que tenia diners. Aleshores va oferir 2.000 euros a canvi de passar 24 hores amb aquesta víctima. El servei, però, no volia que fos a l'establiment i va demanar que anessin junts a casa d'ell, a Calonge. La propietària del local ha dit que se'n va refiar perquè era client habitual i perquè vivia a prop. Si no tenia diners, tornaven i ja està. Com que l'acusat només tenia una moto com a vehicle, va decidir demanar a un familiar, marit de la seva cosina, que portés l'acusat i la dona amb cotxe fins a Calonge. Segons la versió de la responsable de l'establiment, aquest home feia algunes feines a l'establiment, com ara reparacions o portar les dones o a domicilis, però no treballava com a vigilant de seguretat. Segons ha declarat la supervivent al judici, ja cap a la una de la matinada, van pujar tots tres al cotxe i van anar fins a la casa del processat. Ell va pujar al domicili dient que anava a buscar els diners. Poca estona després, però, va aparèixer amb un cotxe i va dir que havien d'anar fins a una altra casa a recollir l'efectiu. Els va guiar muntanya avall amunt fins a l'urbanització Sant Pere. Va aturar el vehicle i va fingir que intentava entrar a una casa. Va dir que s'havia equivocat de claus i que havien de tornar al pis a buscar les bones, ha assegurat la dona. Tots tres van tornar a fer el recorregut fins a casa del processat i van tornar de nou a l'urbanització. La supervivent ha explicat que allà ella va baixar un moment del vehicle per orinar i es va tornar a ficar dins el cotxe de la víctima mortal. Va veure, però, a l'acusat rebuscant alguna cosa al maleter del vehicle que ell duia. Després, el conductor va baixar per anar a veure què passava. Segons ha dit, no hi va haver cap discussió prèvia ni cap amenaça i l'home anava desarmat. No van passar ni 2 minuts i vam sentir un pam i el conductor caient. Ha explicat la dona que ha dit que va sentir un estrèpit molt fort. Aleshores, el processat va obrir d'una volada la porta lloc on era ella, la va agafar amb força per les cames i la va arrossegar fins al seu cotxe. La declarant no va veure la víctima mortal, però ha afirmat que ja va témer que estava molt mal ferit o mort. Llavors, l'acusat va començar a conduir a gran velocitat i la va portar fins a una zona boscosa apartada, on tampoc veia llum ni possibilitat de demanar ajuda. Un cop allà li va dir que volia mantenir relacions sexuals. Jo tenia molta por, estava molt espantada. Només pensava si sortiria viva o no, ha dit. Així ha negat la versió de la defensa, que alega que les relacions sexuals van ser consentides.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Encara en l'àmbit judicial... Bé, en aquest cas més aviat policial, perquè han detingut quatre homes per muntar una plantació de marihuana en una antiga granja de conills. Els Mossos han desmantellat aquesta plantació de marihuana en una antiga granja a Vilopriu i han detingut quatre homes. Paral·lelament també han arrestat dos individus a l'Estartit per venda de drogues. En total s'han confiscat més de 10 quilos de marihuana i haixix en aquests dos operatius.
Segons informen els Mossos, l'entrada i l'escorcoll a l'antiga granja de conills de Vilopriu va tancar una investigació que va començar des del mes de març. Va ser llavors quan els agents de la comissaria de la Bisbal van tenir coneixement que dins de la finca s'hi estaria cultivant marihuana i van començar a fer vigilàncies per la zona. Després de convertir la sospita en certesa, la unitat d'investigació de la Bisbal va demanar una autorització judicial per entrar a la finca. L'operatiu a l'antiga granja de conills es va dur a terme a primera hora del matí del dijous passat, amb el suport d'efectius de l'àrea regional de recursos operatius. A dins la nau i distribuïdes en tres hivernacles, els Mossos van trobar 1.429 plantes de marihuana en diferents estadis, a més de tota la infraestructura i els estris necessaris per afavorir el creixement de la droga. Entre d'altres, 41 pots i bidons de fertilitzant, 32 focus amb transformador, 6 transformadors i 6 aparells d'aire condicionat, 50 ventiladors, 104 sacs de terra, 296 tires LED amb 20 focus a cadascuna i dues bàscules, una d'elèctrica i l'altra de precisió. Durant l'entrada i registre, els agents van detenir dos dels homes a l'interior de la granja. Els altres dos els van arrestar a Palafrugell aquella nit mateixa cap a quarts de 12. Dos dels detinguts tenen 19 i els altres 33 i 40 anys. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric perquè havien punxat la llum amb una connexió fraudulenta. Segons el preu establert per l'Oficina Nacional d'Estupefaents, el valor al mercat negre de la marihuana intervinguda puja fins als 223.380 euros. Tres dels detinguts, que no tenen antecedents, ja han passat a disposició judicial. Al quart se li ha deixat la detenció sense efecte en espera que el jutjat que introdueix la causa el citi a declarar.
Carai, és que es mou molts diners, realment, i aquesta xifra realment ens ho certifica, perquè no solem conèixer el valor al mercat negre de la marihuana que s'intervé. Però, com dèiem abans, aquesta no ha estat l'única intervenció, Oriol.
D'altra banda, fa pocs dies els Mossos d'Esquadra també van detenir dos homes que es dedicaven a vendre droga al carrer a l'Estartit. La policia els seguia a la pista des de finals de febrer i durant els seguiments els agents van poder observar com feien una desena d'intercanvis. A finals d'abril, els Mossos van dur a terme una entrada i escorcoll al domicili que els dos sospitosos compartien. A l'operatiu hi van participar agents de les unitats d'investigació i de seguretat ciutadana de la Bisbal, a més de la unitat canina dels Mossos. A dins l'habitatge, la policia va trobar-hi 4.670 grams de marihuana i 6.406 més de xix. També van localitzar 652 grams de parafina, que es fa servir com a precursora per elaborar les peces de xix. A més, al domicili també hi havia una trinxadora, una premsa hidràulica auxiliar, diferents planxes per produir plaques de xix, medicaments utilitzats com a substàncies de tall, bosses retallades per fer paperines i tres bàscules de precisió. Els Mossos van detenir els dos sospitosos, que tenen 42 i 40 anys, per delictes contra la salut pública. El valor de la droga comissada al mercat negre puja a gairebé 18.000 euros, en concret 4.330 la marihuana i 13.507 l'haixix. Els detinguts, que tenen antecedents, ja han passat a disposició judicial a la Bisbal d'Empordà.
L'empresa que gestionava l'abocador de Solius fa un ultimàtum. Recordem-ho, aquest abocador que servia bona part del Baix Empordà, que va tancar el febrer de l'any passat, i també de la planta de compostatge orgànica, té un deute important amb el Consorci Públic, amb l'Agència de Residus de Catalunya, que no està fent els pagaments que tocava, segons denuncia l'empresa. Té un deute superior a 3 milions d'euros amb el Consorci Públic. Carla.
L'entitat en la qual participen els 5 municipis de la Mancomunitat Fundadora i l'Agència de Residus de Catalunya, el 50%, Parlament ha confiat en els compromisos de la Generalitat per cobrir les despeses de clausura del dipòsit i el sobrecost del trasllat dels residus a altres abocadors des de fa gairebé 15 mesos. Tanmateix, els pagaments de l'Agència Catalana de Residus de Catalunya estan endarrerits i l'empresa ha amenaçat de paralitzar les seves operacions si no rep el pagament abans del 15 de maig. Segons apunta el Punt Avui, aquest ultimàtum intensifica la pressió sobre els municipis. Narcís Llinàs, alcalde de Llagostera i president de la Mancomunitat de Municipis de la Conca del Ritaure, reconeix que la situació agreuja la crisi que han experimentat en l'últim any i mig. Llinàs entén les demandes de l'empresa per als sobrecostos associats a la gestió dels residus de 25 municipis, però subratlla que l'Agència de Residus de Catalunya s'havia compromès a cobrir aquestes despeses. Malgrat això, les autoritats no han rebut una resposta a la sol·licitud de subvencions que van presentar. Mentre es busca una solució, s'ha hagut de recórrer a l'abocador de Puigpelter, el Pla de l'Estany, encara que de manera esporàdica. Altres abocadors catalans no estan preparats per rebre més residus. Les autoritats confien que la situació es desencalli en els pròxims dies, tot i que la campanya electoral podria complicar el procés. La incertesa es manté respecte a si GBI, com a proveïdora d'un servei essencial, podria ser obligada a continuar operant o si s'hauran d'incrementar els viatges de camió cap a altres abocadors. Aquest últim supòsit es considera poc eficient, ja que els camions urbans no estan dissenyats per aquest tipus de recorreguts i podria afectar la freqüència de recollida i incrementar-ne els costos.
I parlem del Pla Local d'Habitatge de Palafrugell. Que ja s'ha aprovat i s'ha de desenvolupar fins al 2029. I és que Palafrugell és pràcticament impossible aconseguir lloguer assequible, com a molts altres punts de la comarca, i a més hi ha més de 600 pisos buits en el nucli, fora de platges, dins del nucli, 600 pisos buits. Ara aquest pla, que com dèiem s'ha de desenvolupar fins al 2029, determina les propostes i els compromisos municipals en matèria d'habitatge.
El pla inclou 31 propostes en diferents camps. La regidora d'Habitatge, Margarita Mauri, admet, però, que algunes de les mesures no es podran dur a terme perquè no totes depenen de l'Ajuntament.
Aquests objectius volen garantir el dret a l'accés a l'habitatge i assegurar la seva permanència, volen millorar l'estat de conservació del parc d'habitatges existents i les persones que hi resideixen i volen dotar de recursos econòmics i tècnics per gestionar de forma eficient les polítiques d'habitatge. Aquestes propostes s'entén que el seu desenvolupament final dependrà de moltes variables que sovint van molt més enllà de les competències municipals, com pot ser la conjuntura econòmica, temes de desenvolupament urbanístic, etc.
De fet, el Planejament General Urbanístic ja preveu que, si en 6 anys es fan totes les construccions permeses, es generarien 789 habitatges, 325 dels quals de protecció. Aquestes actuacions incorporen les propostes del procés participatiu en el qual diferents col·lectius, joves, entitats immobiliàries i promotors i polítics van aportar les seves idees. Esquerra Republicana va votar-hi a favor. La portaveu Mònica Alcalà va demanar que es posin diners per executar-lo.
Creiem que avui és un pas molt important, que és l'aprovació inicial i que ha de ser l'inici d'intentar donar resposta a aquesta necessitat tan immensa que tenim per totes les edats, joves, grans, persones en situació de risc. I sí que entenem que evidentment serà un pla viu, dinàmic i que podrà anar-se adequant i adaptant, i per tant entenem que aquí és important ara de dotar-lo de recursos.
Junts per Palafrugell va fer-hi un vot a favor i va demanar que el pla tingui en compte la població jove i gran del poble. Ho va dir el portaveu David Martín.
No és just que la situació actual del mercat de l'habitatge, fonamentalment de l'habitatge de lloguer de llarga estada, faci inviable en molts casos independitzar-se dels pares quan és una fase imprescindible en qualsevol projecte de vida de la nostra societat. Com tampoc és justa la situació en què es troben moltes persones grans.
Palafrugell en Comú Podem es va abstenir a la votació. El seu portaveu, Josep Ferrés, va anunciar que hi presentarien al·legacions. Ferrés va demanar que el pla tingui en compte l'habitatge social també al centre del poble i no només als afores.
Que l'Ajuntament faci accions de domini sobre finques plurifamiliars de petites comunitats en l'entorn més proper del centre per poder fer polítiques d'habitatge social i de competència en preus eficaces.
Vox hi va votar a favor, però la regidora no va fer cap intervenció.
I un altre pla important, un pla estratègic, en aquest cas de Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Un pla conjunt per fomentar l'ocupació i l'economia. Durant aquest primer trimestre, primer tram del 2024, els municipis ja han organitzat diversos mòduls formatius per persones que busquen feina, que volen millorar la seva formació, sempre tenint en compte les demandes d'ocupació a la zona. El nombre de persones inscrites en aquests cursos ha superat les 300 persones i s'han treballat sectors com la jardineria, la neteja, el màrqueting digital o la restauració. Què més en sabem, Maria?
Des d'aquest mes de març, però, i amb la feina de la consultora Activa Prospect, els tres ajuntaments han impulsat la redacció d'aquest pla estratègic que ha de servir per marcar les polítiques a seguir per part d'aquests tres municipis en els propers anys. La voluntat dels tres consistoris és col·laborar per així obtenir un benefici conjunt. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, explica que la redacció d'aquest pla és un pas molt important pel desenvolupament de l'economia i l'ocupació d'aquesta àrea metropolitana. El projecte de desenvolupament del pla estratègic i també els cursos compten amb una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya. L'empresa que s'encarregarà de redactar aquest document serà Activa Prospect i està previst que s'enllesteixi el mes de desembre. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, destaca que la redacció d'aquest pla d'actuació respon a aquesta voluntat d'oferir una mirada territorial en aquests aspectes, a més respon a la necessitat de formar els diversos agents del territori i alhora configurar una planificació estratègica. D'aquest darrer punt, Maurici Jiménez en destaca el desenvolupament del pla estratègic. La voluntat dels tres municipis és fer una diagnosi socioeconòmica que es vol complementar amb diverses taules de treball i entrevistes a empreses i agents del territori. Amb això definit, Castell d'Aro, Prats d'Aro i S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro podran establir quines accions fan falta desenvolupar per impulsar l'economia i l'ocupació de la zona.
Això significa que a través de taules de treball que s'activaran en els propers dies, però també a través d'una sèrie d'enquestes que ja s'han fet arribar doncs, a associacions empresarials i empreses dels diferents municipis, comencem a tenir un termòmetre del que està passant al nostre entorn, més enllà de la visió que tenim des de la part política o des de la part, diguéssim, dels nostres tècnics a nivell local.
L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha destacat que aquest anàlisi i diagnosi es farà amb una mirada transversal i que es tindran en compte aspectes com la mobilitat o l'habitatge que afecten d'una manera o altra a l'economia i l'ocupació. El pla estratègic, però, es troba encara en una fase primerenca, ja que l'empresa Activa Prospect va iniciar els treballs de redacció del pla el passat mes de març. No serà fins al mes de desembre que es presentaran els resultats del pla.
Però els mòduls formatius ja han començat.
Un dels projectes arran d'aquesta col·laboració entre els municipis ha estat els mòduls formatius que s'han anat impulsant en els darrers mesos. L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, ha explicat que hi ha dos tipus de cursos que s'han anat desenvolupant en els diversos municipis. Uns centrats en la part ocupacional, en què s'han fet 9 formacions en total, i l'altre centrat en la formació a empreses i emprenedors, on també s'hi han fet 9 cursos. Entre els temes destacats s'hi han treballat sectors com la jardineria, la neteja, el màrqueting digital o la restauració, entre d'altres.
Es toquen o es procuren tocar diferents temes que abarquin a la major part de, o a la majoria dels serveis que donem bàsicament amb els tres municipis.
Cal destacar, però, que durant aquest 2024 està previst que es desenvolupin un total de 60 mòduls d'aquests dos blocs formatius. Aquests cursos responen a les demandes de les empreses. Per això, abans de fer-los, s'han fet unes 250 enquestes per veure quines eren les necessitats dels diversos sectors.
Encara en economia, l'economia gironina ha creat gairebé 10.000 llocs de treball a l'abril i tanca el mes amb rècord d'ocupació. La Seguretat Social ha registrat més de 360.000 afiliats, cosa que suposa la xifra més alta assolida durant un mes d'abril des del 2012, que és fins on arriba l'històric que tenim.
L'inici de la temporada turística aquest any, marcada per una Setmana Santa més avançada, continua deixant-se notar el mercat laboral gironí, perquè després que al març l'atur es reduís un 2,23%, l'abril també es tanca amb un 9% de la xifra de desocupats i, en paral·lel, el territori continua generant ocupació. Segons recullen les dades del Ministeri de Treball, aquest abril a Girona s'han reduït en un 2,29% la taxa de desocupats. Si el percentatge es trasllada en xifres, al llarg del mes hi han hagut 703 desocupats que han trobat feina. La immensa majoria, fins a 619, ho fan al sector serveis, reflex del motor que representa el turisme per l'economia del territori. Percentualment, el descens d'aturats registrats a Girona és el segon més elevat de tota Catalunya i se situa lleugerament per sobre de la mitjana del país. país. En global, aquest abril, la desocupació s'ha reduït en un 2,14% i a Catalunya el mes s'ha tancat amb 7.359 aturats menys. A Barcelona, per cert, la baixada ha estat del 2,05, a Tarragona del 2,58 i a Lleida del 2,14. Tot i que la majoria d'aturats que han sortit de les llistes ho hagin fet al sector serveis, els altres també han reduït desocupats durant aquest abril. En concret, la indústria, que ho ha fet en 52 persones, la construcció en 16 i el sector primari, l'agricultura, en 3 més. Hi ha hagut també 13 persones apuntades a les llistes que no tenien cap feina anteriorment i que ara també l'han trobada.
I què passarà si la tendència de reducció de l'atur continua?
Doncs que la demarcació deixarà enrere els 30.000 desocupats, perquè, segons recullen les dades del Ministeri, en global a les comarques de Girona ara hi ha 30.001 persones que busquen feina, la majoria de les quals, 20.723, al sector serveis. En comparació amb l'abril de l'any passat, les comarques gironines tenen 538 desocupats menys, que suposa un descens de l'1,76. En paral·lel, durant aquest abril, a la demarcació també s'han signat més contractes. Al llarg del mes, segons recullen les dades del Ministeri, se n'han rubricat 21.071. En comparació amb el març, són gairebé 1.200 més. Si la xifra es posa en relació amb un any enrere, però és pràcticament idèntica a la d'aleshores, perquè aquest abril se n'han signat un 0,74% més, en concret 154, en comparació amb el 2023. A més de reduir aturats aquest abril del 24, la creació de llocs de feina ha continuat impulsant-se a les comarques de Girona, perquè els gairebé 8.000 afiliats de que la demarcació ja va guanyar al març, ara se n'hi sumen 9.600 més, cosa que suposa un increment del 2,71%. Segons recullen les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a les comarques de Girona ara hi ha 363.000 afiliats, una xifra que marca un rècord d'ocupació en un mes d'abril, perquè en tot l'històric, i les dades arriben fins al 2012, mai s'havia assolit. De fet, la que queda per sota d'aquest registre és precisament la de l'abril de l'any passat, quan el mes es va tancar amb 353.000 afiliats, és a dir, que d'un any per l'altre ha crescut un 2,76%.
Passa un minut de 8:45 del matí al Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Aquest dilluns el col·lectiu gastronòmic de la cuina de l'Empordanet ha presentat la seva guia 2024-2025, que incorpora les novetats del col·lectiu d'enguany. Per parlar-nos d'aquesta nova guia ens visita el president de la cuina de l'Empordanet, en Vicenç Fajardo. Bon dia.
Bon dia.
La tinc aquí davant, la guia de la cuina de l'Empordanet, que és allò, sempre que parlem de cuina al Supermatí a primera hora, a mi em ve gana. I més amb aquests plats i aquestes vistes i aquests restaurants que es poden veure en aquesta guia. Explica'ns una mica, per la gent que no ho tingui controlat, què hi podem trobar a la guia de la cuina de l'Empordanet?
Bueno, al final la guia és mantindre sempre la informació dels nostres establiments al dia, no? Siguin per poder explicar-los les hores d'obertura, la gent que forma part, també imatges que es donin compte una miqueta de quina cuina fem. També una de les coses que fa molts anys que estem promocionant és que no només surti el cuiner, sinó surti la persona responsable de la sala. I després també una miqueta pues, donar veu als nostres col·laboradors, que al final ens acompanyen des de fa molts i molts anys, i que la gent vegi pues, productors o gent que ens ajuda a poder fer aquest camí junts. No?
Mm-hmm. Això ho vau explicar ahir, voleu donar ja des de fa uns anys valor a la sala, i per això bona part, una part important de les imatges d'aquesta guia se l'emporten això, les sales o els espais on els clients van a menjar. Per què aquest procés i per què no s'havia donat prou pes fins ara?
Bueno, no crec... Ara, no, aquí no és una qüestió d'anar assenyalant, ni molt menys. Però el que està clar és que s'ha fet una feina mediàtica del cuiner i no hem sabut, jo m'agradaria parlar molt en general, de com donar altaveu a la gent de la sala. Vull dir que no s'ha pogut fer, no hi ha un master sala, no?, en comptes del master chef, però...
Ja.
I al final dius, clar, nosaltres tenim gent a fora dels establiments que estan rebent, atenent... realment sent els grans anfitrions de cases nostres, de les nostres cases, i bueno, no tenen l'altaveu que creiem que hauríem de tenir. I fa molts anys que fem intrapeu amb aquest tema.
I que, evidentment, quan vas a un restaurant, menges bé, però t'han d'atendre bé, i això també és important.
Bueno, jo crec que és bàsic. Vull dir, moltes vegades m'agrada dir que és el 51% de l'experiència. Si la persona de fora no t'atén bé, no te somriu, no és... simpàtic, empàtic i tots els altres objectius que puguem descriure, bueno, és difícil que pugui sortir amb una sensació positiva de la casa.
Potser s'hauria de fer aquest màster sala, eh?
Bueno, creiem que sí, perquè al final, t'ho dic una cosa, si et pares a mirar a tot el que ha de saber i està format una persona a fora en el menjador, te quedaries molt sorprès que els cuiners semblarien uns xitxarados.
Ah, sí?
Bueno, és una forma de mirar-ho, vull dir que al final també és cert que una cosa sense l'altra no es complementa.
Clar, no, clar, i és, això és la primera trinxera, podríem dir, no? La primera imatge, el primer... Després ja el menjar estarà bé, estarà malament, que segurament en molts casos està bé, però que et tractin bé és important. I això ho heu volgut significar o demostrar, incloent també en les fotografies, doncs, els responsables de sala i fotografies d'això, dels restaurants, de la forma com veuran els clients, com veuran les sales d'aquests restaurants de la cuina de l'Empordanet dins la guia, no?
Sí, bueno, al final, si tu mires fredament, és humanitzar molt més un sector que, evidentment, té una repercussió mediàtica brutal, però al final jo no m'hi considero cap mena de rockstar. I al final el que volem és que la gent vingui a casa, que estiguin ben atesos, i a base de cuina Empordanet, que portem tants i tants anys mirant de fer territori i pedagogia de territori, al final som uns comunicadors. Vull dir, no deixem de ser una mena de comunicadors de turisme, si volguessis, perquè expliquem el relat del territori, expliquem quin productor està fent què, d'on hem de comprar les coses. Mira, en el nostre cas, que tenim una cuina bastant local a nivell de producte, coi, quan li dius, mira, a Pals tinc això, a Calonge tinc això, al poble de les verdures, doncs aquí al costat, a Peratallada, a Peralada, a Peratallada, a Ullestret, tinc això. Però al final no deixes de ser un prescriptor, no?
Explicàvem que l'objectiu de la guia no és només pels visitants, sinó també per reivindicar-ho, reivindicar els establiments davant la gent del Baix Empordà, no? De l'Empordanet.
Bueno, al final som un col·lectiu que fa 29 anys que hi som. Evidentment hi ha hagut canvis d'establiments que s'han jubilat i després gent que abandonen per falta de temps a vegades, perquè també tot ens atrapa una mica. Però estem aquí explicant el que hi ha, no? Moltes de les accions que fem és fent promoció de producte local.
Clar, i de fet sí que és cert que pot existir aquesta percepció que aquests restaurants, aquesta tipologia de restaurants, per dir-ne alguns de l'entorn, estem parlant del Casamar, de bé, jo què sé, l'Aradi de Platja d'Aro, estem parlant de la plaça de Madremanya, el Saó, que no caigueu en la tentació només de dependre de la gent del turisme, no? Que la gent d'aquí també els conegui i pugui anar.
Bueno, de fet, nosaltres tenim la sort de tindre un turisme ampli, sigui en molts casos són de cap de setmana a l'hivern i evidentment a l'estiu no fa falta que expliquem com és el turisme a l'estiu, que vulguis o no, se'ns massifica tot una miqueta. Però és que, clar, aquí tot l'any estan passant coses i això és l'important, que tot l'any passen coses i puguem explicar que passen coses tot l'any. Hi ha molts productes diferents depenent de quina estació de l'any estiguem. I el fet que molts apostem per tindre obert tot l'any, doncs, que també t'ajuda a poder doncs, cuinar amb molt diferent producte durant cada estació de l'any, no?
També està bé que, si no m'equivoco, expliqueu dins la guia expliqueu els horaris, no? D'això, per exemple, l'Aradi, veig, obert cada dia. En canvi, hi ha altres restaurants que diuen, doncs fem vacances aquests mesos. També perquè la gent d'aquí, que en temporada baixa, hi pugui saber quins pot trobar en temporada baixa.
Mira, estem en una època que tot està superdigitalitzat. Vull dir que, a veure, en el fons, qui vol, ja busca un cercador i té la informació més immediata de tots de casa nostra. Però, curiosament, l'edició en paper és molt temptador, perquè és un format butxaca i és un format que la gent té molta tendència d'agafar. Nosaltres els tenim a recepció i de seguida volen.
Clar.
I de seguida la gent no els agafa. I vulguis o no, el format de foto és molt explícit, és molt agradable, i al final hi ha el petit mapa d'on està situat cada restaurant. Sempre solem fer una foto de tots els cuiners amb un paratge. En aquest any la foto està a les Hortes de la Marissa, aquí a Somodolenta, a Palau Sator.
Sí.
I a vegades hem estat en un barco a Palamós, hem estat en un a Cala Salguer, o on hagi sigut, amb la barraca de fondo, o les meres de fons, o el que sigui, o a Torroella, i al final, sí, evidentment, una miqueta allò de dir d'on som, doncs vinga, foto de paratge, cap a on anem, què estem fent, quins són els nostres establiments, com... I, bueno, és donar el màxim d'informació en un format butxaca que veiem que té molt d'èxit.
Ja per acabar, perquè hem de continuar l'informatiu, simplement dir que es distribueix a totes les oficines de turisme de la comarca, en altres punts d'informació, i, si no m'equivoco, també en els restaurants, no?
Sí, exacte. Bueno, el tornava a mencionar ara, però bueno, ja m'ho has tret a la boca.
Ja queda dit. Doncs aquesta guia, que de fet també està disponible en format digital interactiu, entenc, si a la web de la cuina de l'Empordanet, doncs ho trobarem també, no?
I tant. Vull dir que ara estem digitalitzats, que és el que toca en aquesta era.
Sí. Doncs hem parlat amb en Vicenç Fajardo, el president del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet, chef, i tinc ganes que parlem un altre dia una mica de manera més extensa, també per parlar de les tendències ja de cara a aquesta temporada turística que arriba. Fem-ho d'aquí unes setmanes, que això, que s'acosti una mica també el bon temps i comenci a venir més turisme. Vicenç, moltes gràcies per passar de nou pel Supermatí, que vagi molt bé.
A vostè, salut i bon dia.
Hem de felicitar dues persones que estan d'enhorabona perquè han aconseguit un premi força important, jo diria molt important, en el món dels hotels. I és que l'hotel Can Mascort d'aquí de Palafrugell ha guanyat la Clau Michelin. Es diu així, oi? Clau Michelin.
Correcte, aquí en diem així, sí.
La Clau Michelin, que és un dels principals guardons en el món de l'hotel, i n'heu aconseguit una aquests últims dies. Felicitats, ens acompanyen la Lourdes i l'Alfred de l'hotel Can Mascort. Com esteu?
Molt bé, moltes gràcies.
Molt contents.
Ja imagino que molt contents després d'aquesta notícia que coneixíem ara fa uns dies, que vosaltres us van donar ara en una gala a Madrid, no?
Correcte. Exacte. Vam fer una roda de premsa i allà ho van donar a conèixer, sí, el dilluns.
Què implica per vosaltres haver aconseguit aquesta Clau Michelin?
Així d'entrada, doncs el primer que ens ve és moltíssim agraïment, no només a les persones que ho reconeixen d'aquesta manera, sinó a tota la gent que ens ha acompanyat i que ens ha ajudat a ser el que som ara, no? I així és que el primer és molt agraïment, i implica també molta energia de dir, doncs, el que estem fent sembla ser que agrada i que anem per bon camí, i un reconeixement sempre és energia i benzina per seguir, no?, per on anem.
Dèiem, és un dels reconeixements més importants en el món dels hotels, no? Sí. Seria el referent de les estrelles Michelin?
Sí.
Sí, eh?
Els mateixos de la guia així ho expliquen, que fins ara han estat donant estrelles als restaurants i ara, per primer cop, volen reconèixer igual els hotels. I han començat ara, el mes d'abril, el dia 8 d'abril, van fer la llista de les claus als hotels de França, després han fet Estats Units i ara, el 29 d'abril, van fer la llista d'Espanya. I ara s'aniran cap a Itàlia, cap a Japó, i continuaran. Però sí, volen que de la mateixa manera es reconeix amb estrelles als restaurants, doncs amb claus als hotels. I és nou d'aquest mes, del mes d'abril, del mes passat.
Nosaltres aquí des de la ràdio vam seguir una mica el procés de construcció de l'hotel, perquè evidentment, clar, aquí a tocar de la ràdio ho veiem allò, almenys per fora, com anàveu més a més avançant. Com va néixer aquest l'hotel Can Mascort i allò, com va ser això, l'arribada en aquest edifici? No, m'expliqueu-vos una mica la història de l'hotel.
Sí, Doncs va néixer, la veritat és que va néixer fa 20 anys la idea i la compra, no?, que va anar molt, molt de la mà. I això va passar doncs fa 20 anys, i amb la idea de algun dia farem un hotelet, no?
O sigui, vau comprar l'edifici, l'espai.
Sí, fa 20 anys. I la idea era fer un hotel amb encant. Però després, amb els anys, hem anat evolucionant, com tot, i llavors amb l'Alfred vam poder comprar l'altra part de l'edifici, perquè havíem comprat una part, després la Mercè Cid vam poder comprar la part que ella tenia, perquè ella va decidir de marxar, i llavors amb l'Alfred vam evolucionar, no?, la idea i el concepte. Jo primer tenia una idea d'hotel amb encant, i amb l'Alfred vam arribar a hotel amb encant, però saludable, no? Una casa saludable, ecològica, sostenible, no? I així es vam anar evolucionant, i l'últim empenta de l'evolució va ser el Covid, no? Tota l'aturada que vam tenir que fer per la pandèmia ens va donar encara més força perquè l'Alfred apostés més per tot el tema de ventilacions, d'aerotèrmia... Sí.
Com va evolucionar la idea original fins a ser ara un ecohotel? Què significa això?
Sí, exactament. La paraula eco o bio, estem parlant doncs del concepte que és molt conegut ja en aquests moments, doncs d'utilitzar, per exemple, a nivell de construcció, dels materials naturals, materials com pot ser doncs la calç, el guix també és un material natural, la fibra de fusta per aïllaments, bàsicament buscar tot el que serien productes o elements, diríem, que no estiguin processats o molt poc processats. Per un altre costat, també el fet de que siguin de proximitat, és a dir, tots els materials de construcció que hem utilitzat s'han mirat que fossin de proximitat. Llavors això fa que en conjunt el que fa referència a l'edifici doncs si tingui aquesta etiqueta d'eco. Per un altre costat, també el que estem fent és utilitzar el que són productes, per exemple, de llit, doncs, ecològics, els llençols, els coixins, els matalassos, tot això que tingui una component també, diríem, de producte, matèria prima, doncs, matèria primera d'aquí de proximitat, i al mateix temps doncs, seguint uns criteris de cultiu, per exemple, del cotó i així, doncs, ecològics. Mm-hmm. Per un altre costat, ja també hi ha més de cara doncs, al funcionament, al dia a dia, tot el que és el producte que nosaltres donem per esmorzar, són també productes, fruita, verdura, pa, que estan produïts aquí, quan dic aquí vull dir a nivell de fruita, per exemple, està comprada i conreada i produïda aquí al costat, amb la qual cosa doncs, això també dona doncs, aquesta etiqueta d'ecològic bio.
Hi ha tot un sector, tot un segment de mercat que busca aquest tipus d'hotels.
Sí, cada cop més ho busques de manera conscient i cada cop la gent ho valora més, no? El planeta doncs hem de procurar mantenir-lo, cuidar-lo i que tot el que fem com a ser humà doncs que tingui el mínim impacte possible. Llavors cada cop la gent som més conscients de tot això, no? A l'hora de consumir, no? De la roba que em poso, on s'ha fabricat, qui l'ha fet, d'on ve, estic menjant algo viatjat, aquesta fruita que estic menjant ha agafat un avió per arribar a les meves mans. Llavors hem de procurar ser més conscients, no? I cadascú en la seva mesura possible, no? Llavors una cosa és en el consum diari a casa teva com a consumidor, i nosaltres que tenim la sort i la oportunitat d'haver creat un projecte i una empresa, doncs considerem que el que som a casa i el que estem fent a casa també ho volem fer en l'hotel, no? Llavors, i això va creixent i cada cop hi ha més gent que ho busca, que ho valora i que té aquesta consciència.
Com va anar el procés de rebre el guardó? Perquè entenc que deuria venir algun inspector a casa vostra a mirar, no? A passar la nit, a viure les diferents activitats o experiències que es puguin viure a l'hotel.
Sí, però nosaltres no ho hem sapigut mai, això no t'ho diuen. Això fa un parell de setmanes ens van trucar i ens van dir que volien venir a gravar un vídeo i a fer unes fotografies i que eren doncs els senyors de la Michelin, i llavors nosaltres vam dir pues, i tant, benvinguts, vinguin i encantats, no? I els hi vam dir es voldran quedar a dormir, perquè clar, no? Per... No cal, venim de Girona, venim de Can Roca, ens van dir, i venim a vosaltres i després fem un ràpid cap a Barcelona, i nosaltres vam dir, segur que som nosaltres, perquè clar, nosaltres no pensàvem que s'havien confós de veritat, eh? Nosaltres segur sí, sou vosaltres i venim a fer unes fotos i un vídeo, i bueno, doncs benvinguts, clar que sí, no? I quan estaven aquí, just ens van enviar un missatge des de, bueno, per mail dient que hi havia una roda de premsa a Madrid el dia 29 i que els agradaria molt que hi fóssim. I llavors nosaltres dèiem, val, però i quin és el motiu o quines... No us ho podem dir, però si hi sou ens farà molta il·lusió i volem que hi pugueu ser. I reien una mica sense dir res, perquè no ho poden dir, i bueno, llavors vam decidir que sí, que hi anàvem, i quan els vam dir com és que no us quedeu a dormir, diu no cal, perquè ja, això ja ha passat, això ja heu tingut aquí gent que ho ha fet, hi ha els inspectors, però clar, tu mai saps. Primer que nosaltres ni sabíem que existien les claus, perquè és que no existien, és una cosa nova del mes passat, però tampoc sabíem que s'estava planificant fer tot això, no? Així és que sí, han hagut inspectors, igual que van als restaurants, van als hotels.
Quin moment més maco, no? Arribar a Madrid, sí, i veure que s'estaven, sí, entregant aquests guardons.
Sí, i que t'anomenen i llavors ens expliquen, van dir quants hi havien, quants estaven seleccionats, de 3 estrelles en van sortir 5, de 2 estrelles en van sortir 12 i d'una estrella han escollit 80 de tot, sí, el territori espanyol. I llavors veus, doncs mira, aquí, quants n'hi ha a Catalunya, quants n'hi ha a l'Empordà som 2, i bueno, tot això es dona a conèixer en aquell moment i fa moltíssima il·lusió, clar, t'omple moltíssim.
Ja veus. Parleu-me una mica de vosaltres. Quan... Entenc que vos teniu altres experiències prèvies amb l'hostaleria, no? Perquè crear aquest hotel del no-res seria com molt complicat, no?
Sí, bueno, començaré jo, que diré que d'hostaleria zero.
Sí?
Sí, zero. Jo sóc enginyer, enginyer de telecomunicacions, bueno, i clar, desconec.
Però, carai, de telecomunicacions, a més,
sí,
eh?
Sí, correcte.
No de construir hotels.
No de construir, de telecomunicacions. I una cosa curiosa és que en l'hotel no tenim televisió, eh? Vull dir que és una cosa ja voluntària. I vull dir que tot el que té relació amb les telecomunicacions, doncs, bueno, tenim lògicament doncs accés a internet, però a part d'això poca cosa més. Llavors, experiència la que he agafat doncs des que vam obrir, ara farà 2 anys, i res més. I llavors l'experiència com a client d'hotel, sí, això sí.
I tot el coneixement de casa sana.
Llavors, exacte, a part dels coneixements i experiència en telecomunicacions, doncs, bueno, també vaig estar doncs estudiant i practicant durant un temps tot el que té a veure amb casa sana, que això s'estudia amb el que s'anomena geobiologia, i aquí, clar, aquí te'n dones compte que hi ha un coneixement important que no s'aplica sempre, que és com fer de l'espai on vivim, i també es trasllada això a l'espai on treballem, un espai on les condicions siguin les millors doncs, per descansar, en el cas de la casa, per viure i anar a la feina, on hi hagi les condicions ideals per poder treballar amb salut, diríem, eh? Amb salut, amb bones condicions. I això va ser un punt important, com deia la Lourdes abans, que va portar una evolució en el projecte inicial, a la idea inicial d'hotel a Mancant. Llavors, aquí s'ha aplicat doncs, una sèrie de tècniques perquè aquest espai, on car és l'hotel, doncs, sigui un espai doncs, amb un confort, diríem, saludable.
Ara estava revisant la llista dels hotels que tenen el mateix guardó, la clau, i clar, hi ha molts que són cadenes, grans grups, el vostre cas no, sou vosaltres dos.
Sí, exactament.
Sí. Hi ha de tot una mica, però és veritat que hi ha grans cadenes, grans grups, també hi ha hotels petitons, independents. Nosaltres, de la llista, doncs sí, som petits, independents i a més molt.
I n'hi ha les grans capitals, a Barcelona, a Madrid, sí. A Palafrugell, que no és ni a Calella, no és ni a Llafranc, que és a Palafrugell poble,
a
100 metres de Plaça Nova.
Sí.
Ens hem quedat, Lourdes, que em poguessis explicar tu la teva experiència, la teva vida.
Val, jo sí que vinc del món dels hotels i d'aquests que són una mica grans i de grans ciutats. Jo era més de la part de comercial, no tan operativa, però sí, vaig estudiar turisme en el seu moment i he treballat a Barcelona a hotels de la ciutat, sí.
I, bueno, clar, i ara tot aquest coneixement que m'heu explicat, doncs en dur a terme, en portar aquest hotel, que de fet, clar que jo us tinc aquí al costat, obriu força bona part de l'any, no?
Sí, procurem obrir el màxim possible de dies. Això també ens ve molt donat per la demanda, no? Nosaltres, quanta més demanda hi ha, doncs més puguem obrir. I llavors ara, aquest juliol, celebrarem el nostre segon aniversari, o sigui que aquí som recent arribats. I hem tancat els dos geners. Hem tancat el gener d'aquest any, 4 setmanetes, i el gener de l'any passat també, 4 setmanetes. I hem aprofitat per fer cosetes de l'hotel i cosetes personals nostres que durant l'any no podem fer, no? Però tant de bo poguéssim obrir els 12 mesos, sí, mm-hmm. Sí.
Jo sempre em pregunto pel que fa a l'oferta turística hotelera de Palafrugell nucli, no? Molta gent, sí. Clar, ja tira directament a Calella, Tamariu, Llafranc, però després també ens passa que la gent de Calella, Tamariu i Llafranc, la gent que estiueix allà, no ve a Palafrugell. En canvi, vosaltres vau decidir obrir un hotel a Palafrugell poble. Quin tipus de gent, quin tipus de públic teniu que vingui aquí?
Sí. Clar, vam decidir Palafrugell perquè hi ha vida tot l'any, perquè Palafrugell té molt a oferir i ofereix molt, vull dir, i per la importància que té la interacció amb la vida del poble, no? de les persones i amb la comunitat. Si et quedes a platja, et quedes una mica aïllat de tot això.
A PortAventura, no? Et quedes com a PortAventura, com
mica,
en un parc temàtic, no?
Clar, perquè et perds el mercat, el comerç petit, la gent, els veïns, et perds la vida de comunitat, no? Llavors, per nosaltres era molt important formar part de la comunitat i per això vam escollir millor aquí, sí. Mm-hmm.
Doncs res, moltes felicitats, no sé si hi ha alguna cosa més que vulgueu afegir.
Jo crec que gràcies.
Sí,
gràcies, perquè clar, quan et diuen això i et donen això, és que et ve al cap tantíssima gent, però de fa anys, de quan es decideix comprar, doncs la persona que et va ajudar també a comprar. Però llavors veus que és un seguit, que és una cadena, que és un darrere l'altre, no? I que hi ha tantíssima gent en aquesta cadena que sí, que moltes gràcies. Mm-hmm.
Doncs res, moltes gràcies, Lourdes Alfred, de l'hotel Can Mascort, d'aquí. És compta com a carrer Botines, compta com a Raval Inferior. Quin carrer és el vostre?
De fet, clar, la casa tenim... formem part de 3 carrers,
clar.
Perquè també hi ha el carrer de l'Arc.
El carrer de l'Arc, exacte.
A veure, ens arriben clients pel carrer Botines, ens arriben clients pel carrer per Raval Inferior i molts, doncs, es posen a fer fotos a l'Arc. Vull dir que... Però l'entrada principal de l'hotel és el Raval Inferior.
Raval Inferior, exacte.
Exactament.
Moltes gràcies i felicitats de nou.
A tu, gràcies.
Gràcies.
Vinga, doncs acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps. Ens acompanya, com sempre, en Marc Vilà.
Avui dimarts serà una jornada a la comarca que tindrà 2 cares diferenciades. Un típic dia de primavera que comença amb intervals de núvols al cel, tot i això amb més protagonisme del sol que ahir dilluns, però que ràpidament ens portarà una tarda de ruixats. Així doncs, a partir de migdia ja veurem que les nuvolades creixen amb força a la comarca i això ens fa comentar l'avís que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya, que ens adverteix amb probabilitat baixa de ruixats convectius en Pedro Calamarsa que podran acumular 20 litres o més en mitja hora. Pel que fa a temperatures, podran ser lleugerament més baixes que ahir dilluns. Ens mourem amb una forquilla que podrà anar dels 8-10 graus mínims als 20 màxims. I la tendència clara per la setmana és imposar-se a l'ambient assolellat i a tornar-se a l'ambient cada dia més càlid, retrobant-nos cada altra vegada amb sensacions preestivals.
Doncs vinga, fins aquí el supermatí d'avui, que hem fet Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió amb Ràdio Bisbal. El supermatí torna demà a les 8 del matí amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que tingueu molt bon dia i gaudiu, això, del sol, si n'hi ha a primera hora, i després, doncs, també de la pluja cap a la tarda. Adeu, que vagi bé.